13. Esports de fons. Benvinguts al programa dels Esports de Fons 13, el programa que repassa amb la seva particular visió l'actualitat d'aquests esports, el ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme, el trail running, i que us dona consells de nutrició, material, psicologia, entrenament, una producció de Ràdio Sabadell per a tota la xarxa de ràdios locals de Catalunya. I qui som avui a la taula de 13? El Llorenç Esteve, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba i el Marc Gorga. I a l'altra banda del vidre tenim l'equip tècnic format pel Toni Gonzalesi i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Què tindrem avui a 13? Un programa carregadet d'actualitat esportiva i de bons consells per fer esport i cuidar-nos millor. Repassarem l'actualitat de l'atletisme en ruta i de cross amb el Llorenç Esteve, el de l'esquimo amb el Xavi Palaí, el del trail running amb l'Aniol Riba i de triatló amb qui us parla. Tindrem les seccions habituals de microconsells esportius amb Marc Gorga i de la Meteo amb Genís Vega. I ara que sabeu què tenim a taula, comencem!
Entrenament, psicologia, competició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.
Els descensos de vertigen de Kilian Jornet amb esquimo. L'atletisme amb el Campionat d'Espanya de cross. L'ultratrail a Transcanària. La final de la Superliga de triatló. Els apassionats de 13 et porten tot el que ha passat als esports de fons. Atletisme, amb Llorenç Esteve.
L'actualitat de l'atletisme passa per la modalitat de cross i ens desplacem fins al Complejo Deportivo de la Garza, a Linares, on s'ha viscut el Campionat d'Espanya de cross llarg i de relleus mixtes per clubs.
Linares, província de Jaén. I què és això del cross llarg i què és això dels relleus?
Doncs mira, el cross llarg és una modalitat ben antiga i de fet és la modalitat reina del cross. Actualment es fa amb 10 quilòmetres en categoria masculina i s'ha reduït aquest any a 7 quilòmetres i mig en categoria femenina. Antigament s'arribaven a recórrer fins a 12 quilòmetres. Realment és un esforç llarg i extenuant. En canvi, el relleu mixte. Al relleu mixte trobem que competeixen 4 persones, 2 nois i 2 noies. Fins ara es deixava que l'ordre l'escollís el club, però aquest any s'han posat bastant estrictes i comença una noia, seguit d'un noi, seguit d'una noia i acabem amb un noi al final.
Ben bé, com seria ben bé el relleu mixte també en el triatló, que s'estrenarà com a modalitat olímpica just als propers jocs.
Exacte. Jo suposo que com a esport s'han posat una mica d'acord, perquè també en els campionats d'Europa s'ha establert com una prova oficial en quant al cross i a l'atletisme.
En tots els esports individuals, les modalitats de relleus i a més mixtes aporten molta més espectacularitat i realment creen afició. I què va passar a Linares?
Doncs mira, ens centrarem primer de tot en l'actuació dels atletes catalans i de clubs catalans, i és que ens vam endur fins a 4 medalles per als clubs catalans i algunes actuacions més que destacables. Destacarem la victòria d'Elia Saura, la segona posició de Carla Domínguez, les terceres posicions de Júlia de la Piedra i Carla Bisbal i les quartes posicions d'Aida Alemany i Merem Gabriel. En quant a l'actuació dels clubs catalans, destacar la gran victòria que es va endur en la categoria absoluta femenina al Futbol Club Barcelona, i és que fins a l'últim metre no es va saber qui era la guanyadora, ja que normalment s'ho emportava el Bilbao Atletismo, i aquesta vegada el Futbol Club Barcelona, per tan sols un punt, s'adjudicava la victòria. Anant a categories menors, en la categoria sub-18 és on més medalles es van dur Catalunya. En la categoria sub-18 femenina, la Joventut Atlètica Arbeca i la Joventut Atlètica Sabadell s'adjudicaven l'or i plata, respectivament. I en categoria masculina s'adjudicava la plata al Club Atlètic Mollet. Cal destacar que la Joventut Atlètica Arbeca i la Joventut Atlètica Sabadell fa 2 anys també van compartir podi i... tal com s'esperava, van ser les mateixes atletes. De fet, es va viure una situació com de déjà vu i així ho van viure fins i tot els entrenadors compartint les experiències prèvies. En quant a les victòries a nivell nacional, destacar la gran actuació del Club Atletismo Viquila, que amplia la seva hegemonia en aquest campionat amb una nova victòria. I aquest any ja s'ha proclamat campió d'Espanya i campió d'Europa. En la categoria femenina, bé ho hem dit abans, el Futbol Club Barcelona trencava el reinat del Bilbao Atletisme, que acumulava fins a 6 victòries consecutives. A nivell individual, Wassim Humed s'adjudicava la victòria en el cross llarg de 10 quilòmetres amb un temps de 29 minuts i 6 segons. Cal recordar que aquest atleta va quedar sotscampió d'Europa en la categoria sub-20 el passat mes de desembre. En categoria femenina, Trias Gebre, com no podia ser diferent, s'adjudicava una nova victòria i, sincerament, ja no puc dir el nombre de victòries que porta perquè n'he perdut la compte. En la categoria de relleus mixtes ho feia el Playas de Castellón, recorrent el circuit de 8,2 km a un ritme estratosfèric de 2 minuts i 54 segons al quilòmetre. Ens anem al món de la ruta. Ens desplacem ara fins a la ciutat de Granollers.
I ens anem a Granollers, una de les clàssiques de l'atletisme popular, una de les clàssiques mitges maratons per excel·lència del nostre territori, i que hi ara la 34a edició. I a més aquest any amb una solera d'esportistes que lluitaven fort per fer un bon crono.
Totalment, és una de les clàssiques, de fet, jo penso que és la més important i de les més importants a nivell nacional, també, i com no pot ser diferent, el cartell d'atletes estrangers és ampli. L'únic que aquest cas hem de destacar que només ho ha sigut en categoria masculina. I aquí és on el plusmarquista actual s'ha endut la victòria. Abraham Kiptum, amb un temps de 59 minuts i 58 segons, s'adjudicava la victòria per davant d'atletes de molt renom. Cal destacar, i és una cosa que un altre dia parlarem, l'actuació de Carles Castillejo. No sé com s'ho fa, però han passat els anys i és més gran que tu i jo junts, i segueix allà donant guerra amb un temps d'una hora i 4 minuts, s'adjudicava la cinquena posició.
13. Esports de fons. El món de l'esquimo amb Xavi Palaí.
Si voleu posar imatge a aquests sons tan espectaculars, estigueu atents. I és que avui, a la secció d'esquimo, ens allunyem una mica dels cronos, els metres desnivell i les línies de meta. Kilian Jornet ha presentat Troll Wall, un documental sensacional per als amants de l'esquí extrem que no ens podíem estar de mencionar, i narra el primer descens en esquí de la ruta FIBA, a Noruega. La ruta se situa a Trollveggen, que en noruec vol dir, literalment, la paret del troll, una paret vertical de 1.100 metres de desnivell. I és en aquesta paret on se situa aquesta ruta mística en la història de l'alpinisme, que des de fa anys ha estat en la ment de molts esquiadors i alpinistes. És una via de 1.700 metres amb una inclinació mitjana d'entre, atenció, 55 i 60 graus. La paret vertical més llarga d'Europa. No sé si vosaltres dos l'heu vist, aquest vídeo.
Jo he vist imatges, tot s'ha dit, però no l'he vist tot sencer, he vist alguns talls també.
No has fet els deures, tio, no has fet els deures.
No he fet els deures, però hem de pensar, quan estem agafant, si algú es vol fer la idea, que agafi un full, el fiqui vertical, que seran 90 graus, fiqui només el fiqui horitzontal, que seria en tot cas els 0 graus, i fiqui ja 45 graus i veurà la inclinació que és. Si el puja encara 3 quarts d'aquesta inclinació,
sí, sí,
se n'adonarà de la bestialitat que estem
dient. És pràcticament una paret vertical, sí, sí. Ja us aviso que només començar el vídeo, quan el mireu, Jornet ensenya des de baix les dimensions de la paret. És la primera imatge que tenim. I la veritat és que sí, que assenyala una mica amb el dit per on pujarà i baixarà, però ja aviso que pels que estan acostumats a esquiar per les pistes del Molina, dubto molt que puguin veure realment per on es baixa, perquè ja només hi veus una paret vertical, no s'intueix res més. En qualsevol cas, però, Jornet va començar a pensar en aquest projecte ja fa cosa de 2 anys, quan es va traslladar a viure a la zona. Com tots sabem, ell és una persona molt minuciosa que procura anar al màxim preparat, tenir-ho tot ben controlat. I és que per això va passar hores i hores estudiant la línia de baixada, reconeixent-la i esperant les millors condicions per intentar el primer descens en esquís. I van ser a les nevades de l'any passat que van afavorir el moment. El 17 de febrer del 2018, la ruta en qüestió va acollir el primer descens en esquís mai realitzat. Kilian va anar a fer un reconeixement de la ruta i es va adonar que les condicions eren molt bones. Ell mateix reconeix en el documental que en esquí extrem les condicions perfectes no existeixen mai, mai hi són, i que per això ho va haver de provar sí o sí aquell mateix dia. Allò que nosaltres en diem entrenar per sensacions, no? Quan sortim a rodar o a córrer,
sí, sí.
Ell ho aplica doncs, amb l'esquí extrem.
Amb un esport extrem, en una situació de risc que per molt que estigui molt avesat, per molt que controli molts paràmetres, que coneixi molt la muntanya, que sigui una part més de la muntanya, hi ha imponderables, que a més en una paret d'aquesta inclinació, qualsevol petit canvi de neu en el llarg de tot aquest desnivell tan gran, doncs et pot suposar haver d'improvisar i treure el millor de teu i ser realment com un
sí,
únic,
sí.
Que és el que és.
És un ambient totalment hostil.
Vull dir, és espectacular, és una fita d'aquestes que
històrica, per començar.
Sí, sí, ben històrica, perquè no s'havia fet mai. Mai, mai.
Històrica, i que llavors alhora també, jo sempre penso, ja en tot cas, ostres, que de Kilian només n'hi ha un, i que evidentment aquestes coses dius, ostres, és que això ho fa el Kilian, i clar, és un... És entre sorpresa i de dir, mare meva, com se la juga, perquè clar, vull dir que s'estima, evidentment s'estima la seva vida, però clar, és,
sí, sí.
És aquell, un dieig total.
I penseu que, a veure, aquí estem parlant de només el descens, no? Com si l'ascens fos poca cosa. Però el primer ascens que es va fer per aquesta via van trigar 3 dies per pujar.
I el paio en un dia...
El paio sí, s'ho fan res. I no és pas fàcil pujar per allà. Una paret de 55 amb trossos de 60 graus.
55-60 graus és el que estem dient. Vull dir, qui va fer un corredor, qui va fer activitat hivernal, doncs estem parlant de que aquí és una paret compromesa.
I molt llarga.
Exacte.
A la Cerdanya tenim parets similars, com és Cambra d'Asa, que és molt bona per anar a fer aquestes coses, però són parets més curtes, on bé, hi ha menys marge d'error, no?
Ah, vull dir, estem parlant d'activitat compromesa al 200%.
Sí, sí. Jornet explica que per ell ha estat una experiència molt i molt interessant i a la vegada molt exigent, i verdaderament mirant el documental t'adones de la concentració que requereix un descens d'aquest tipus. És una ruta, com hem dit, molt exposada, on al llarg del recorregut es troba neu pols, neu glaçada, passos molt estrets, hi ha de baixar amb esquís, i inclinacions on no pots fallar realment, no s'admeten errors. En la pel·lícula també es narra, a part d'aquest primer descens, es mostra la progressió del Kilian baixant en pendents extrems, i és per això que compta amb el testimoni d'esquiadors destacats com el Vivian Brucher, que de fet és el seu mentor i qui el va iniciar en aquesta disciplina. El vídeo el trobareu disponible al canal de YouTube de Salomon TV, i de veritat mireu-lo, perquè les imatges que es desprenen et donen unes emocions brutals, i tu com a espectador, tot i no estant allà, et trobo com vertigen.
Clar, no, clar, a més amb la càmera subjectiva que porten, d'aquestes càmeres esportives. Doncs escolta'm, Xavi, el que haurem de fer és, en tot cas, penjar l'enllaç des de les nostres xarxes socials, això ho penjarem, i no podeu deixar de mirar-ho, perquè realment és espectacular. Espectacular.
It's a good base. That's a perfect base. It's not to wait for some more snow coming.
Esquí de muntanya. Els esports de fons a 13. Esports de fons.
Trail Running, a Mariol Riba. I de Noruega ens n'anem a les Illes Canàries. I a les Illes Canàries van tenir un clar accent també català. Aniol, explica'ns què és el que va passar a les Canàries.
Bones, com estem? Doncs sí, realment hem tingut un cap de setmana de molta intensitat a l'illa Gran Canària. I també ha sigut un cap de setmana històric. Parlàvem de la història que havia fet Kilian Jornet. I és que aquí a Gran Canària hem tingut rècord de participants en totes les competicions. Hem tingut rècord en la quantitat econòmica dels premis. I hem tingut rècord perquè el Pau Capell, que ja n'hem parlat fa uns quants dies, s'ha proclamat tricampió. Porta 3 anys consecutius guanyant la Transgran Canària.
3 anys consecutius, i cada any que ha passat ha anat batent rècord.
Sí, cada any
que l'ha guanyada ha batut el rècord de l'any anterior. Sí. És a dir, que està cada vegada més com un toro i cada vegada més vinagre de cooperativa.
Ha començat la temporada molt fort, i a més penseu que la Transgran Canària aquest any és, juntament amb la UTMB, la cursa de màxima puntuació a l'Ultra Trail World Tour, del qual el Pau Capell és el vigent campió. És a dir, que el Pau Capell ja suma molts punts per tornar a proclamar-se campió de l'Ultra Trail World Tour, si és que les cames li segueixen donant forces. Com dèiem, hi havia 6 competicions en total, que us anirem explicant mica en mica, però primer ens centrem en la Transgran Canària, que és la que dona nom a tota la prova. Queden 128 quilòmetres i 7.500 metres de desnivell, i que, com ja us explicàvem, va guanyar Pau Capell, amb un temps de 12 hores 42 minuts. La prova va començar amb un ritme frenètic. Pau Capell va començar apretant molt fort, juntament amb Hayden Hawks, l'americà, que fins al quilòmetre 50 li va poder aguantar el ritme. Penseu que anaven a 4 minuts i mig al quilòmetre.
A 4:30 els primers 50 quilòmetres.
Amb curses tan llargues, eh?
Sí.
El Wamsley, el que en parlàvem l'altre dia, això és ben bé digne d'ell, el xulo Wamsley.
No, totalment.
Total.
Va començar marcant un ritme molt fort fins que Hayden Hawks va acabar abandonant el quilòmetre 101. Va deixar enrere el Pau Capell una mica abans, però el CNU va acabar abandonant. Penseu que el quilòmetre 86, en un dels avituallaments, se li va sentir dir "It's not funny anymore". Sí, el tio realment ja no s'estava passant gens bé.
Com portes 86
com quilòmetres passar, corrent?
No. 86 quilòmetres, aquests ritmes.
Clar, no, it's not funny.
Correcte. No. En segon lloc va arribar Pablo Villa, amb 13 hores 31 minuts, 45, bueno, una mica menys de 45 minuts que Pau Capell.
Que havia, sí, fet, que havia fet rècord de la prova.
Sí, va guanyar molta solvència. I en tercer lloc va guanyar el Canari, Christopher Clemente, amb 13 hores 42 minuts.
Déu-n'hi-do,
déu-n'hi-do. Sí, total. 6 minuts al quilòmetre, temps final de Pau Capell. És a dir, estem parlant de 6 minuts al quilòmetre durant 128 quilòmetres, és realment un molt bon ritme, molt bon.
No, no, li direm que qualsevol persona agafi un desnivell mitjà del 5%, que ja és una pujadeta, sí, que ja comença a notar-se,
sí, sí, sí,
i que provi de amb quant triga a fer 500 metres, o que ni que en faci 400, que sí, miri, sí, sí, el seu GPS i us n'adonareu realment de la velocitat de vertigen, de lo fort que està el Pau Capell a aquestes alçades de temporada, i que li duri i que ho gaudeixi, que sigui funny total, que sigui funny total.
Correcte. El podi femení va estar format per Magda Lakhdak, amb 16 hores 22, segona posició per Kathleen Gervin, 16:35, i tercera posició per la brasilenya Fernanda Maciel, amb 17 minuts 3 segons.
Un incombustible, la Fernanda Maciel, eh?
Incombustible, incombustible total. I ara us vull parlar d'una de les bogeries que s'han viscut en aquesta competició, i ara us diré el nom del protagonista, que és l'italià Luca Papi.
El bon Luca
Va aconseguir guanyar...
Luca Papi, eh?
Luca Papi.
Que aquí ens estàs deixant venir una miqueta, que és el que va passar.
Correcte.
Va.
Luca Papi va guanyar la Trans 360 graus, que és una volta a tota la illa, de 264 quilòmetres i 13.265 metres de desnivell. Va guanyar, atenció, amb un temps de 50 hores 14 minuts. És a dir, dos dies més o menys.
Mare. Dos dies i quatre hores.
Però és que no s'acaba aquí, eh?
No, perquè a mi em fas estar ara dos dies i quatre hores assegut en aquesta cadira, ara que vull que porto el modelet aquest de Stylish Spring Summer, i déu-n'hi-do, eh?
No s'acaba aquí, perquè el tio va guanyar la Trans 360 graus i al cap de poques horetes va decidir que també corria la Trans Gran Canària.
Si t'estàs 54 mira. Hores, doncs, aviam, si tu corres una cursa de 10 quilòmetres i llavors en fas 3 per deixar anar les cames,
no? Sí.
per la regla de 3, si t'estàs 54 hores, te n'hauries de passar, pues, no sé, unes 10.
Unes 10,
però, és la mateixa proporció. I com va anar això, el tema?
La cosa és que va fer servir 50 hores, 14 minuts per fer la Trans 360.
54, perdó.
És igual, és que és igual. Sí, és que si et perds el compte, és igual. Per guanyar-la, o sigui, va guanyar, i un cop va guanyar va dir, va, el postre, la Trans Gran Canària, i la va acabar el tio, a més, 27 hores 23 minuts, és a dir, va fer un total de 393 quilòmetres amb 20.765 metres de desnivell positiu en 77 hores 37 minuts i 20 segons. I cal dir també, parlant de l'Spain Race, que Eugeni Rosselló, que recordem que havia sigut campió de l'Spain Race i que aquest any 5 quilòmetres de meta el van haver de rescatar, va quedar segon de la Trans 360. És a dir, que ja estava recuperat.
Sí, està recuperat.
I vinga, corre a cascar-se 264 quilòmetres més. I ja per acabar, comentar també els resultats de les altres distàncies. A la distància Advance, 65 quilòmetres i 3.200 metres de desnivell, va guanyar un català també, l'Ivan Camps, amb un temps de 5 hores 53 minuts. En categoria femenina va guanyar la Irina Racinska, amb 7 hores 17. I, per últim, comentar la categoria Started, 30 quilòmetres 688 de desnivell, és a dir, no hi havia molt de desnivell tampoc, però s'ha dit que el cartell era molt important, i volia destacar la victòria en categoria femenina, també de la catalana, Sheila Vilés, amb 2 hores 26 minuts.
Feia dies que no parlàvem de la Sheila, Goitola.
Feia dies. I... això el que em fa pensar i el que em fa reflexionar és que en una cursa de categoria internacional, amb un cartell espectacular, amb estadounidencs, xinesos, fixeu-vos que tots els podis hi ha presència pràcticament a tots catalana, si no espanyola. És a dir, que el món del trail aquí a Catalunya, a Espanya, realment està molt i molt fort, amb corredors d'un nivell espectacular.
Espectacular i brutal, molt bé.
Sí, sí.
Amb el permís del senyor Papi.
amb els...
Però no sembla bé qui és qui s'endú el carnet de, del Hall of Fame de les matades. De la setmana.
Total.
Doncs molt bé, Aniol, moltes gràcies i fins la propera, eh? Ens quedem amb aquests 360 i pico quilòmetres. 400 quilòmetres que s'ha cascat.
En 3 dies, eh?
En 3 dies. No, sí, el volum de que feia el Walmsley, l'americà, eren 230 quilòmetres la setmana i ens semblava una animalada, doncs imagineu-se, 400 quilòmetres doncs, en 3 dies.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, no volem saber com deu tenir les cames ara criogenitzant-se el senyor Papi. Fins la propera, Aniol. Gràcies.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Triatló amb Aleix Muñoz. Avui parlarem de la Super League de Triatló. El 2017 va néixer un nou circuit de triatló al marge de les sèries mundials. Aquestes dades són importants per comprendre com i on se situa la Superliga en el trencaclosques del panorama mundial de triatló. Per als no iniciats, cal recordar que el triatló s'articula en dos grans submons. D'una banda, la curta distància, les proves ITU i els Jocs Olímpics. En definitiva, proves amb drafting, amb alguna excepció, en distància sprint i olímpica. I de l'altra, la que segurament ja coneixeu, que és la mitjana i la llarga distància, que es fa sense poder anar a roda en bici i que a la Meca és l'Ironman de Hawaii. D'acord amb el seu calendari, la Superliga no pretén de moment competir amb les sèries mundials, que d'altra banda són la via d'accés al pinacle a distància olímpica, als Jocs Olímpics, en els quals tots anhelen competir. La Superliga proposa 5 formats diferents de carrera que s'alternen les diferents etapes. És una cursa que es fa en diverses etapes. Està, per exemple, l'Eliminator, en què s'elimina els últims triatletes al final de cada mini-triatló, l'anomenat Triple Mix, amb 3 triatlons curts amb 10 minuts de descans entre cada un. S'altera l'ordre de les disciplines. O el format Enduro, que encadena diversos triatlons curts sense descans. De la cursa es torna a saltar l'aigua i continua la competició. Tots tenen en comú que forcen un ritme agònic i no deixen el lloc a reservar-se o amagar-se. Com que no competeixen més de 25 triatletes en un circuit de gairebé un quilòmetre amb un alt component tècnic del normal, les debilitats sobre la bici queden en general més exposades que en el triatló tradicional. No arriben a formar-se grups en bici, en els quals poder relaxar-se. No obstant això, després de la disputa de diversos formats de Superliga, al marge per la sorpresa en carrera, la qual cosa també es pot interpretar com un gran encert. I per què us parlem d'això? Doncs perquè precisament aquest passat cap de setmana va haver-hi l'última de les proves de la Superliga de triatló, que va ser a Singapur. Van guanyar en aquesta prova, tant en l'apartat masculí com femení, francesos, Vincent Louis i Cassandra Begrand. Cosa que va fer que el Vincent Louis s'endugués tot el circuit, la victòria en el circuit, i la Katie Zaferes, l'estadounidenca, s'endugués la victòria del circuit. Què vol dir això? Doncs vol dir que els francesos, a 2 setmanes de començar les World Series en un any preolímpic, estan molt i molt i molt forts. Anem a parlar de la prova que va haver-hi a Singapur. Es disputava en modalitat enduro, consistent en córrer de forma seguida 3 triatlons supersprint, 300 metres de natació, 5 quilòmetres de bicicleta i 2 quilòmetres corrent. Cada vegada s'eliminaven els dos últims d'aquesta màniga. Hem de pensar, com us dèiem, que a la Super League només hi participen els 25 millors triatletes del rànquing ITU, del rànquing de les sèries mundials. En categoria femenina, ens centrem una miqueta com va anar la prova, només van acabar 6 dones sense ser eliminades. En categoria masculina, només van arribar també 6 homes sense ser eliminats a l'última de les proves, on teníem, per exemple, també John Brownlee, un dels germans britànics que n'haureu sentit a parlar, que han sigut medalles olímpiques, però qui es va imposar en l'esprint final, en l'últim córrer, va ser Vincent Louis, el francès. I volem passar ara també, deixant la Super League de banda, a 15 dies de començar les sèries mundials d'Abu Dhabi, amb els breus titulars del que va passar el cap de setmana. Doblet del Fast Triathlon Club Natació Montjuïc en el Campionat Nacional de Catalunya de Duatló per Relleus, a Pineda. Iria Rodríguez, quarta a la Copa Americana de Triatló a l'Havana. Lina Raga i Colin Chartier s'enduen el Triatló de l'Havana. Ann Serres i José Almagro guanyen el Duatló de Ribes, el duatló més antic d'Espanya que obria el circuit de Dutri Cup. Anem al Duatló d'Àguiles, classificatori pel Campionat d'Espanya. Antonio Benito s'endú la victòria i Maria Baro en l'apartat femení. Amb dos, que eren els favorits, van guanyar plaça pel Mundial de Duatló, que s'esdevindrà a Pontevedra el pròxim 28 d'abril. I fins aquí l'actualitat del triatló d'aquesta setmana. I si volem conèixer més com ens podem preparar, és important que coneguem les nostres zones d'entrenament. El Marc Gorga ve ara per explicar-nos, amb una microcàpsula, com les definim i quines són.
Avui parlarem de la segona zona d'entrenament, l'aeròbic mitjà. Diem que estem treballant en aquesta zona quan treballem entre el 65% o el 85% del volum màxim d'oxigen, entre el 70 i el 85% de la velocitat màxima aeròbica i entre el 80 i el 90% de la freqüència cardíaca màxima. L'energia que obtenim en aquest entrenament prové també del glucogen muscular i hepàtic i dels triglicèrids, però en menor mesura. Els objectius que ens plantegem són millorar la capacitat aeròbica, augmentant el temps que podem mantenir un esforç a nivell de llindar anaeròbic, millorar l'eficiència aeròbica, augmentant la velocitat de desplaçament acumulant la mateixa quantitat d'àcid làctic. Volem també apropar el llindar anaeròbic al consum màxim d'oxigen, i així el consum aquest també podrà pujar, i busquem crear una bona base pel posterior entrenament específic i més intens. Quins mètodes d'entrenament podem fer servir? Podem fer servir el continu harmònic extensiu, per exemple, 40 minuts al 80% de la velocitat màxima aeròbica. També podem fer servir un continu variable, 15 minuts al 70%, 10 minuts al 85% i acabar amb 20 minuts al 80%. O també podem fer servir els intervàlics. Podem fer servir un intervàlic curt, fent sèries d'un minut, per exemple, al 85%, amb 30 segons de pausa. Podem fer un intervàlic mig, ja serien sèries més llargues, de 7-8 minuts. O podem fer servir un intervàlic llarg, amb menys sèries, però més llargues, uns 12 o 15 minuts.
Repassem breument què és el que no us podeu perdre el proper cap de setmana. Atletisme, cross, campionat d'Espanya de cross, sub-16, sub-18 per autonomies. A Sevilla, campionat d'Espanya de cross universitari a Grau de Castellón. Pista coberta, els campionats europeus de pista coberta a Glasgow. Campionat d'Espanya en pista coberta sub-20 a Madrid i campionat de Catalunya en pista coberta sub-18 a Sabadell. Campionat d'Espanya de duatló de llarga distància a Numància amb 10-60-10. Esquimo, campionat de Catalunya individual a Núria. Trail, Formentera All Around Trail. I continuem a les Illes Balears, en aquest cas a Menorca, amb l'èpic Camí de Cavalls 360.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Seguirem congelant-nos els peus fent bici? Tindrem neu per fer esquimo? Repassarem la previsió de la meteo per als propers dies gràcies al Servei Català de la Meteorologia amb Genís Vega.
Molt bones, esportistes. Són ja força dies de domini de l'estabilitat atmosfèrica, situació anticiclònica que ha portat ambient càlid per l'època. Poc vent, manca de precipitació i sobretot a la muntanya mitja i alta. Humitat força baixa. Això ha permès de gaudir de dies força plàcids per sortir, situació que en general es mantindrà, tot i algunes novetats que comentarem. Situació que en general es mantindrà. Esperem alguns canvis en la circulació atmosfèrica, simptomàtics d'algunes novetats que els models apunten per la setmana vinent. Aquesta és la informació proporcionada pel Meteocat fins al moment. Disfruteu del cap de setmana.
13. Esports de fons.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat del món de l'atletisme, l'esquimo, el triatló i el trail. El Marc Gorga ens ha ajudat a entendre el món de l'entrenament. Hem conegut la previsió de la meteo amb el Genís Vega. Hem repassat el que passarà el proper cap de setmana. I recordeu que podeu seguir-nos i podeu escoltar totes les temporades de 13 a les nostres xarxes socials, @13esportsdefons. Seguir l'actualitat dels esports de fons a les nostres xarxes socials i saber què és el que està passant en aquest món. 13 és el programa setmanal dels esports de fons produït a Ràdio Sabadell, on en repassem tota l'actualitat amb la nostra particular visió i on trobareu consells de nutrició, entrenament, psicologia i material. L'equip tècnic de 13 d'avui l'han format el Toni Gonzalesi i el Genís Vega. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons des dels micròfons de 13. Salut i quilòmetres!